Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Benvinguts a Tiramillas, el programa que tots els diumenges durant una hora us facilita informació sobre cultura, turisme, viatges, gastronomia, tot una miqueta. En el control del so, Jorge Martínez i Marc Pairés. Us parla Carme Ayala. Us volem parlar, per començar, d'un tema d'actualitat que pot servir com a proposta per fer justament avui, perquè avui és l'últim dia del Time Out Festival. És un festival gastronòmic que se celebra a l'antiga fàbrica de cervesa Dam i després en tindreu tota la informació necessària. També us parlarem de les jornades IATA Grandes Viajeros, unes jornades que ja fa 12 anys que se celebren i que posen en contacte aquells que volen viatjar a determinades destinacions amb aquells grans viatgers que ja han fet aquell viatge. Tindrem dues de les viatgeres que aquest any s'han presentat a les jornades IATA. I us parlarem d'Aliades, un llibre interessantíssim que ens parla de la vida de la dona en determinats països i en determinades situacions de conflictes. L'autora, Txell Freixas, serà qui ens donarà tots els detalls sobre la seva pròpia experiència. Tot això en el programa d'avui, que comencem ara mateix. Començava a Barcelona la cinquena edició del Time Out Fest, a l'antiga fàbrica d'Am, allà al carrer Rosselló, un escenari perfecte per gaudir de la bona gastronomia. 13 cuiners i cuineres arribats a diferents punts de Catalunya, alguns pastissers de molt prestigi, posaran en valor la diversitat de la cuina catalana en un únic espai. Els plats i postres que els visitants podran tastar han estat creats en exclusiva per aquest festival i, per tant, doncs, aquesta és una bona ocasió per tastar l'alta cuina elaborada a casa nostra. Per acabar de complementar aquesta proposta, el Time Out Fest ofereix 20 hores de música amb DJs de primer nivell, còctels, tallers i un espai dedicat exclusivament als més petits amb 12 tallers de diferents edats. Bé, aquesta pot ser una bona proposta, evidentment, per avui. Aprofiteu avui, escolteu, per això ho diem només començar el programa, doncs, perquè aprofiteu. Està amb nosaltres el portaveu del Time Out Fest i també el codirector del Time Out, per Espanya i França. Eduard Voltes, molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, aquesta és una bona oportunitat. En primer lloc, i si m'ho permets, per descobrir l'antiga fàbrica d'Am, si és que un no la coneix, que és un espai, al meu entendre, absolutament fantàstic. Aquesta seria la primera qüestió, si un... Hi ha moltes persones que ja la coneixen, però per si de cas encara no heu anat, és una bona oportunitat. I després, evidentment, per assaborir aquells plats que han preparat especialment per aquest festival, aquests 13 cuiners que venen d'arreu de Catalunya i que tenen restaurants diferents entre els uns i els altres, no?
Sí, aquesta edició està sent diferent. La veritat és que ahir va anar molt bé tot i esperem que avui també, perquè és una edició, o sigui, és la cinquena edició de Time Out Fest i les quatre primeres les vam fer amb restaurants i chefs de Barcelona. I aquesta cinquena edició és una edició especial a Catalunya. El que hem fet és reunir aquests restaurants d'arreu del país i portar-los aquí, sota un mateix sostre, diguem-ne, val? Tots junts és l'única oportunitat que tindrem de veure aquests xefs junts. Hem calculat els quilòmetres que li estalviem a la gent, als assistents que vinguin, s'estalvien 2.736 quilòmetres. Si volguessis tastar aquests xefs per Catalunya anant als seus restaurants, doncs hauries de fer 2.736 quilòmetres de cotxe. Per tant, és una edició especial.
Ja us ho poden agrair,
Absolutament, sí.
El preu que va la benzina, ja us ho poden agrair. Escolta, de tota
manera... I a més a més són xefs bons, són xefs molt bons. Hi ha 3 estrelles Michelin, el nivell és top, com sempre en el nostre festival, i per tant, bueno, estem molt contents d'haver reunit aquesta alineació.
Això, per no parlar dels postres, que diu en Roca, perquè ell serà un dels pastissers que estarà present, però també hi haurà crucelles, i no recordo, hi havia un altre xocolater molt conegut, també.
No, hi ha el Lluc Rosellas, sí. Que va ser el millor xocolater del món l'any 2022, i en Jordi Roca,
en Roca.
Amb el rocambolesc que de Girona, que ve a oferir les seves postres. Sí, realment l'alineació de postres és, vaja, de primer nivell mundial.
De primer nivell, sí, està clar. Bé, què han de fer les persones que ara ens estan escoltant, les 10 del matí, que encara tenen dubtes i diuen, uf, no sé què farem avui, perquè fa bon dia, però què han de fer per anar a la, doncs... per anar a la fàbrica, anar al carrer Rosselló, i això ja està claríssim. Però, doncs per entrar?
Sí, és arribar allà, plantar-se, anar a la taquilla, l'entrada al recinte són 6 euros, i a partir d'aquí, un cop ets dins, a gaudir, si pot passar el dia. Obrim portes a les 11 del matí i tanquem a les 11 de la nit, i la cuina és ininterrompuda. Per tant, en qualsevol moment es pot menjar, però a més hi ha moltes activitats complementàries.
Clar, perquè entrar i menjar seria un entrar i sortir de gent contínuament, no? Escolta, però a part d'aquesta entrada de 6 euros, suposo que tu has de comprar uns tiquets després per accedir als platets,
sí.
No?
Sí, exacte. Els platets, cada xef ha preparat un plat, per tant, cada xef ofereix només un plat, val? Que li han demanat que sigui un plat que no està a la seva carta habitualment, uh-huh. Per tant, és una creació exclusiva per aquest festival, i a més, el protagonisme del plat ha de ser pel producte català de proximitat. Hi ha ingredients de proximitat. Aquestes són les dues condicions que els hi posem, el repte que els hi llancem en els xefs. Llavors ells fan les seves creacions. Els plats estan a 6 euros al plat, mm. És un preu molt democràtic, i els plats dels restaurants amb Michelin estan a 8 euros. Val? Per tant, la majoria de plats estan a 6, i els que tenen estrella Michelin estan a 8 euros al plat.
Home, pots arribar a fer-te un menú degustació.
No, absolutament. Si tens sake i vols menjar, pots menjar moltíssim, de molta qualitat i a un preu molt per sota del que seria un menú degustació en un restaurant, òbviament amb estovalles, i a més gaudir de tot l'ambient i de les activitats complementàries, perquè hi ha més de 40 tallers, tastos de cervesa, tastos de vin, tastos de formatges, maridatges de vins amb formatges, tastos de xocolata, maridatges de xocolata, hi ha sessions de ioga, hi ha pels més joves, o pels més joves d'esperit també, sessions de DJ a les tardes, bingo musical...
És un pla
espectacular per passar tot el dia.
Pots esmorzar xocolates o dolços, pots dinar després els plats que t'interessin, i si molt t'agrada el tema, doncs pots arribar a sopar i tot.
Totalment. I a més, quan surts, dius, m'he estalviat 2.700 quilòmetres.
Exacte, que aquesta és una dada important. Eduard Voltes, un plaer trobar-te de nou, i un plaer, evidentment, doncs, saber d'aquestes qüestions gastronòmiques, que són sempre importantíssimes, sobretot per nosaltres, que ens agrada molt el menjar, però també perquè recordar una vegada més que aquest any s'està celebrant l'any de la gastronomia europea. O sigui, Catalunya ha estat anomenada com a regió europea de la gastronomia. I per tant,
regió mundial de la gastronomia, no europea. Sí, no? I tant.
Per tant, doncs, una bona manera també de celebrar-ho.
I tant.
Moltes gràcies, Eduard.
A nosaltres ens agrada molt. Gràcies.
Fins una altra. Adéu.
Adéu.
Arriba aquesta època de l'any, aquells que acostumen o que somien fer grans viatges per descobrir el món tenen una cita una cita amb les jornades IATI, unes jornades que començaven, de fet, el passat dia 20 i que acaben justament avui. Han celebrat la seva 12a edició i el format és el següent, una sèrie de viatgers que tenen experiències molt variades i molt diverses, doncs expliquen a aquells que formen part d'aquest públic viatger doncs les seves experiències personals. S'ha de dir que els viatges tenen característiques ben diferents, hi ha qui fa viatges amb moto, hi ha qui fa viatges amb 4x4, bé sigui per als transports que utilitzen, pel temps que dediquen o per altres qüestions o perquè viatgen en família, per exemple, que també n'hi han, doncs el que el fa diferents doncs, és obrir, a més aquestes explicacions és obrir portes a altres possibles viatgers que poden tenir condicionants inicialment. Avui hem volgut que dos d'aquests viatgers que passen per les jornades IATI estiguin en el programa i primer saludarem a la Noemí Juncosa. Noemí Juncosa, bon dia.
Hola, bon dia, Carme, què tal?
Molt bé. Volem conèixer la teva pròpia experiència. Tu viatges amb la teva parella, que es diu Òscar Martí,
sí,
que avui no pot acompanyar-nos, però... I viatges... O sigui, el viatge que tu has anat a explicar a les jornades és un viatge que vau fer Àfrica de nord a sud, no? Amb 4x4, exactament.
Exacte, amb un 4x4. Vam començar al Marroc i vam baixar tota la costa atlàntica fins a Sud-àfrica, i allà a Sud-àfrica vam fer tot el consult i vam donar tota la volta.
Quant temps, aquest viatge?
20 mesos vam estar, en total.
I sempre la qüestió és la mateixa, no? Hi ha un perfil que es repeteix moltíssim, que és d'una persona que està fent a vegades una feina estressant, que diu, aquesta no és la vida que vull portar, ja me'n vaig de viatge, i que decideix deixar la feina i emprendre llargs viatges. Jo no sé si un viatge de 20 mesos... que, a veure, s'ha de dir que tothom viatja, en aquest sentit, amb aquests aventurers, tothom viatja de manera molt... molt còmode, o sigui, una forma econòmica de viatge, no?
Sí. Sí. Sí, bueno, és veritat. O sigui, nosaltres, tant l'Òscar com jo, doncs tenim una feina. Jo era enginyer i estàvem en una oficina traient projectes d'enginyeria, i l'Òscar té una cafeteria i, bueno, doncs, tot el dia treballant, i al final només ens veiem el cap de setmana i, bueno... I com que quan anàvem de viatge sempre se'ns feia curt, doncs vam pensar, hòstia, que això ho hem de fer d'alguna manera, que puguem fer un viatge llarg i poder disfrutar dels països i profunditzar i entendre una mica més les coses com funcionen. I, bueno, i així ho vam fer. Vam deixar les feines i vam començar a viatjar i vam estar 20 mesos. I després seguirem, eh? O sigui, ara estem fent com un peron a casa, i estarem un anyet o així, i després tornarem a viatjar, perquè és que la llibertat i l'aprenentatge que tens durant tot aquest temps és espectacular. I després el que deia, sí, fem viatges, bueno, intentem anar una mica econòmics, perquè...
Austers era la paraula que no em sortia abans. Són viatges molt austers, perquè fins i tot hi ha viatgers del perfil vostre que hi ha països amb els que hi treballen en una temporada per aconseguir diners, no?
Clar, clar. Sí, nosaltres ja som grans per anar treballant de cambrers pels puestos, però... però sí, o sigui, al final l'objectiu, no?, és viatjar i estar dins del país i poder treure l'essència de cada lloc i això, i entendre les coses d'una altra manera.
Per què l'Àfrica?
Vale, a l'Àfrica hi havíem anat diverses vegades ja, el que passa que ja et comento, de motxillers, i hi havíem estat doncs, les 3 o 4 setmanes de vacances, i al final et quedes amb aquell regust de que no acabes de connectar amb el país. Llavors, pensàvem que l'Àfrica era un continent dur, que ho ha sigut, però molt gratificant, i clar, ja teníem una edat que pensàvem que els reptes que ens podia plantejar... bueno, teníem l'edat perfecta, no?, per plantejar aquests reptes i poder-ne sortir airosos, tal com ha sigut.
Suposo que en algunes fronteres amb dificultats, clar. No sé si heu hagut de saltar algun país.
Sí, ens vam haver de saltar... bueno, vam haver d'afegir Guinea-Bissau, a la nostra ruta perquè el visat de Guinea-Conakry no arribava i llavors, clar, també se'ns acabava el visat de Senegal, llavors, bueno, pues, et busques la manera de poder estar una mica més fins que arribi el de Conakry i després fronteres corruptes com Ghana o Nigèria, que van ser una bogeria perquè estàs allà, bueno, sempre amb el somriure, però intentant discutir o veure si et poden no fotre el pal perquè, si no, clar, acabes pagant una morterada de diners.
De l'Àfrica, en quina part et quedaries tu personalment?
De l'Àfrica, ostres, així de paisatges i d'experiències més salvatges, Angola i Namíbia, que són cap al sud, perquè realment són dos països... Bueno, Angola s'ha obert fa relativament poc al turisme i és un país per descobrir, és espectacular, tant de nord a sud, té tot. Selva, té platja, que t'hi pots banyar, perquè la resta de l'Àfrica no t'hi pots banyar, que t'engull. Té desert, té tribus, bueno, és superbonic. I Namíbia té uns paisatges de desert espectaculars, veus la Via Làctea com si la poguessis tocar. I després, en quant a gent i amabilitat i a hospitalitat, el Marroc, sens dubte, és un dels nostres destins preferits.
A veure, aquestes jornades IATI s'han fet in situ, però també, o sigui, personal, però també en streaming. Vosaltres també teniu la possibilitat de que qui vulgui pugui veure els vostres viatges i les aventures aquestes que heu fet, no?
Sí, nosaltres tenim un canal de YouTube, és un petit canal de YouTube, però bueno, anem explicant el dia a dia totes les experiències que hem tingut així una mica sense filtres. El canal es diu ON, o sigui Òscar i Noemi, Traveling, amb dues L's. I ja està, si ho voleu buscar i subscriviu-vos, ens fareu un favor.
Molt bé, doncs queda dit. Noemi, moltíssimes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres i per parlar-nos de la vostra participació en aquestes jornades IATI grans a viatgers. Que vagi molt bé el pròxim viatge.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins una altra, adéu.
Fins una altra, adéu, adéu.
Tenim una segona viatgera, una gran viatgera, que tampoc viatja sola, viatja amb la seva parella també, i que durant 2 anys va fer l'Amèrica Llatina amb bici. Isabel Vázquez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, una experiencia de 2 años, poca broma, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Al principio no me imaginaba que iban a ser 2 años, pero así acabó siendo.
Oye, ¿y de dónde veníais? Quiero decir, ¿erais unos profesionales cansadísimos de cumplir con vuestras obligaciones y un buen día dijisteis, me voy a viajar? ¿O realmente ya era una previsión hecha previamente?
Pues no, sí, de hecho todo fue bastante inesperado porque yo ni siquiera tenía bici, yo hacía un mogollón de años que no montaba en bici y entonces, bueno, pues yo cansada un poco de la vida, de este estilo de vida, de trabajar todo el tiempo, pues ya un día dije, mira, yo quiero cumplir, como que me escuché a mí misma y dije, mira, yo quiero irme, quiero cumplir los sueños que siempre he tenido. Y entonces decidí irme. Lo que pasa que antes de irme conocí a Pablo.
Vaya.
Y sí, pero aún así me fui. Él siempre me impulsó a que me fuera y nos separamos. Entonces quedó como que bueno, que nuestros caminos se separaban y ya. Y ella estando yo en el viaje, en mochila, Pablo me habló y me dijo que él también lo quería dejar todo y venirse conmigo. Entonces en ese momento él me dijo, bueno, pero con una condición. Y le dije, ¿qué condición? Y me dijo, bueno, pues que sea en bicicleta, porque él ya había viajado en mochila por Latinoamérica y me dijo, me gustaría que esta vez fuera en bicicleta. Y entonces le dije, vale, no tenía bici ni nada, pero le dije, pero vale, entonces pues vamos en bici. Y así empezó todo.
Así empezó todo, todo. O sea, tu relación con Pablo y tu viaje.
Efectivamente, oye, o sea, empezó una relación y un viaje.
Oye, ¿cómo se financia un viaje de 2 años?
Pues,
esta es una pregunta, verdad, que te habrán hecho mil veces.
Mil veces, sí. Pero normal, porque yo también me lo preguntaba antes de... Cuando yo también veía a los viajeros, decía, ¿pero cómo viajan?
¿Cómo viven?
Y, Y mira, nosotros gastábamos muy, muy poco. No teníamos apenas ningún capricho ni nada. O sea, lo que gastamos no tiene nada que ver a lo que se gasta en una ciudad, ni de broma. Nosotros gastábamos como 200 euros entre los dos al mes. Y entonces, pues nosotros teníamos un modo de dormir en hoteles y hostales en modo de intercambio. Utilizábamos el dron para intercambiar fotos y vídeos a cambio de dormir gratis. Entonces, de esa manera ahorrábamos mucho. Y por otro lado, nuestra manera de ganar dinero era ir haciendo tatuajes. Entonces, siempre que estábamos en algún hotel o hostal, aprovechábamos que estábamos en una zona turística para hacer tatuajes. Y luego, aparte, a medida que el viaje fue creciendo y todo, y la gente nos fue conociendo, sí que recibíamos donaciones de la gente.
Ya. Supongo que las redes sociales importantes también para difundir el viaje, ¿no?
Sí, fue fundamental.
Oye, América Latina, ¿y por dónde empezasteis el viaje? ¿Cuál fue el recorrido?
Empezamos en México, en Cancún. Ese fue el punto donde nos volvimos a reencontrar Pablo y yo después de 4 meses. Y en principio el viaje iba a ser, bueno, pues unir la selva maya con la selva amazónica, grabando entre medias proyectos que tuvieran iniciativas que ayudasen, que dieran soluciones a problemas medioambientales, y también grabar cosas que amenazasen a los bosques tropicales. Entonces, en principio era desde México, la selva maya, hasta el Amazonas. Pero una vez que llegamos al Amazonas, pues estábamos nosotros, bueno, vamos, que lo último que queríamos era volver a casa. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Que hemos terminado, lo hemos conseguido. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a pedalear hasta el final del continente, hasta donde ya no podamos pedalear más. Y entonces decidimos ir hasta Ushuaia, hasta el punto más al sur, en Tierra de Fuego.
¿Y ya cruzasteis a la Antártida o no?
Pues hubiera estado genial, la verdad. Hubiera sido lo mejor para cerrar el viaje, pero los viajes a la Antártida son carísimos.
Hombre, ya que estabais allí, ¿no? Era válida la pena. Oye, Isabel, ¿para cuándo el próximo viaje?
Pues ahora mismo dijimos, mira, conocemos un montón Latinoamérica, nos hemos conocido, yo conozco más partes de Latinoamérica que de la propia España. Entonces decía, bueno, es que ahora tenemos que conocer un poco nuestro país, ¿no? Ya. Entonces, en principio, ahora vamos a un poco viajar por España, ¿no? Conocer España, que también España tiene partes increíbles, que hay muchas veces que nos vamos súper lejos para ver otros paisajes, pero España, en el poco terreno que tenemos, tiene mucho paisaje. Entonces, en un principio vamos a conocer España mientras masticamos un poco la vuelta. Y luego pues ya veremos. O sea, yo sí que sueño con hacer otro viaje, pero sí que es cierto que tenemos un poco que pensar en la manera de mantenernos y todo. Entonces, en principio España y después a ver qué surge.
Bueno, pues una experiencia de 2 años en América Latina, llegando hasta Ushuaia y en bicicleta, que no está nada mal. Se te debieron poner las piernas fuertes, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, ha sido la época de mi vida, a mí que me cuesta un montón coger peso, ha sido la época de mi vida en la que mejor peso, o sea, en la que más peso he tenido, pero que a mí me encantaba porque siempre quería tener más peso, y en la que más fuerte he estado, claro.
Claro. Pues oye, muchísimas gracias por contarnos vuestra aventura, vaya, la tuya y la de Pablo, por contarnos esos 2 años de viaje. Me parecéis unos valientes, pero en cualquier caso, es verdad que hay muchísima gente que querría huir de esta vida que llevamos, que parece que vayamos todo el día corriendo para no llegar a ningún sitio.
Desde luego, mira, yo hay una frase que decía siempre al principio, que decía, me he escapado de la vida. Pero al cabo del tiempo, a medida que ya he estado aquí, ha sido como, no, yo no estaba escapando de la vida. No estaba dejando que la vida se me escapase de las manos.
Exacto. Muy bien.
Así que, muchísimas gracias.
Oye, pues,
por
con esto,
este espacio.
Con esto nos quedamos. Que claro. No se nos escape la vida de las manos. Muchísimas gracias. Hasta otra,
a
Isabel.
Vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
COPE, Turisme i Oci amb Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.121, 68121, serie 18018.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Este domingo, últimos tres partidos de la temporada para despedir la Liga de Primera.
El último buchito.
Girona Atlético de Madrid, Villarreal Sevilla, Athletic Barça.
Tiempo de juego.
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Reino Unido.
El programa líder de la Radio Deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Tú crees que sí?
El número uno del deporte.
Sí.
¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol.
No puedo, tengo internet con otro.
Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus, ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres, Esports COPE, entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. L'actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Es que no se convierte acá.
Que amb tu soc la dona més feliç del món.
Només important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidencias.
Estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
Gràcies.
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que no sé. Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista, la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
COPE Catalunya i Andorra.
Subir las escaleras en vez del ascensor o empezar el día con un dulce y sabroso kiwi amarillo Cespris Angol. Son pequeñas decisiones que sientan bien. Y si tienen premio, aún mejor. Visita eligesano.cespri.com y participa en los retos saludables de Cespri. Puedes ganar una experiencia show cooking con el chef Carlos Maldonado. Elige sano, elige kiwis Cespri y siente el efecto Zing.
Estona amb la Txell Freixa. Ella és periodista, escriptora, va néixer a Mediona i la seva feina de periodista doncs, la va portar durant 6 anys cap a l'Orient Mitjà a través de la Corporació Catalana de Mitjans. Ella era la corresponsal de l'Orient Mitjà. Avui està aquí a casa i ella va viure situacions com les que viuen tots els corresponsals, de fet, que viatgen a zones conflictives, no? Situacions molt dures, sobretot per una persona tan jove. I allà entenc que va fer-se més professional, si cap, del periodisme. També va participar d'històries impossibles d'oblidar, d'aquelles històries que deixen empremta i que molt probablement no oblidarà mai. Com a escriptora, entre les seves obres cal ressaltar Dones Valentes, un recull de 13 històries de dones que lluiten per als seus drets en el món àrab, que no és, com podeu comprendre, gens fàcil. Fa uns dies que la Txell Freixa presentava el seu últim llibre, un llibre publicat per Capitan Swin. Per fer una breu sinopsis, ens hem de situar al Líban, en un camp de refugiats palestins que s'anomena Shatila. Allà Maggi, un pintor de façanes, forma amb unes quantes nenes un equip de bàsquet. El motiu, doncs, us el podeu imaginar, intentar apartar-les d'un destí, del seu destí, que podria ser doncs, un matrimoni infantil i molt probablement maltractaments. Aliades, les nines de Shatila desafien les regles. És un llibre que té 152 pàgines, que llegiràs amb un gran interès i també amb l'angoixa que provoquen els detalls sobre el futur natural d'aquestes nenes que volen tenir senzillament una vida on les decisions depenguin d'elles i on puguin formar-se, això com a mínim. Parlar de reivindicacions feministes potser encara en aquest context seria un atreviment. Txell Freixa, bon dia.
Bon dia, Carme, i gràcies per voler parlar d'aquestes aliades que ara en Capitan Swin, en la versió en castellà, doncs, van més enllà i traspassen, esperem, inxalla, que diuen, fronteres.
Suposo, amb quants anys vas anar allà com enviada per la corporació a l'Orient Mitjà?
Doncs vaig ser-hi pràcticament 6 anys i la història d'aliades al camp de persones refugiades de Shatila neix, de fet, Carme, de les primeres cròniques que,
sí?
que vaig fer, que em van tocar el cor, el cap, em van colpejar aquestes nenes jugant a bàsquet a una 5ª planta d'un camp de refugiats que jo no imaginava tampoc d'aquesta manera. Segurament tots tenim al cap aquests descampats amb tendals, tendes de campanya sí. més o menys organitzades, amb lones blanques. Shatila no és gens això, és com una mini ciutat dins d'una gran ciutat que és la capital libanesa, Beirut. És com una favela brasilera que creix en alt perquè en ample no hi cap, perquè té poc més d'un quilòmetre quadrat, dissenyat pel que eren fa anys amb la creació de l'estat d'Israel quan en fugien els palestins de la seva terra. Per 3.000 persones ara n'hi viuen 30.000 i el paisatge és dur, no? Perquè no hi ha llum, no hi ha electricitat una part del dia, només si pots pagar un generador i estones, no hi ha aigua potable, és salada, no hi toca ni la llum del sol de tan vertical que és, els carrers per tant estan foscos, hi ha poc menjar, hi ha menys ajuda humanitària, hi ha molts homes circulant per aquests carrers laberíntics i poques dones i nens, i s'hi respira doncs, que fa molts anys, més de 40, hi va haver un genocidi, un altre genocidi per part d'Israel, que hi va participar còmplicament amb les milícies falangistes i van morir milers de palestins. Davant tot això, doncs, Jo crec sempre que els llocs expliquen les persones, també les violències que pateixen, però sobretot com s'hi resisteixen, no? I en Maizi, com deies, aquest pintor de façanes palestí volia rescatar la seva filla i les seves amigues de violències molt bàsiques, no? Com aquest matrimoni infantil. Al Líban et pots casar a partir dels 9 anys, et pots embarassar als 10, als 11, pots entrar en drogues, com fan algunes noies per desconnectar-se de la realitat, pots abandonar els estudis si tens la sort de fer-ne i acabar com a esclava laboral o sexual tancada entre quatre parets. No, qual cosa, doncs el Maizi, per evitar que això li passés a la seva petita Razan d'11 anys, va dir, què puc fer? I va crear un equip de bàsquet.
De fet, quan sento dir això, que tots sabem, però que sembla que com tots mirem cap a una altra banda i es permet que es produeixin aquestes situacions, ja sabem que hi ha fronteres, que hi ha països, que hi ha religions, tot això ja ho sabem. Però és que no podem parlar ni de feminisme, hem de parlar de humanitat, no?
Sí, en aquest cas, el concepte feminisme, com deies, contextos és un atreviment, però bàsicament perquè allà el que et diuen, és, i ho veus, el feminisme no és una opció ideològica com aquí encara ens permetem el luxe de poder triar si ho som o no, que jo crec que pel fet de ser dones totes som, o hem de ser feministes, no? Però allà ni s'ho plantegen, allà és una qüestió de supervivència per no morir o perquè no et matin pel fet de ser dona. I al final el que et sorprèn, i a mi em sorprenia d'aquest lloc, però de tants com l'Orient Mitjà, és que les heroïcitats més potents són les valenties més quotidianes, no? En aquest cas, agafar una pilota de bàsquet, botar-la, posar-te un xandall i baixar al carrer, ja és un total desafiament. I fa més de 10 anys, quan en Maizi creava aquest equip, doncs aquestes nenes a qui ell anava a reclutar casa per casa, després de convèncer els seus pares en un porta-a-porta gairebé suplicant que les deixessin entrar un cop a la setmana, el que es trobaven aquestes menudes és que les insultaven, les cridaven, les escopien, les perseguien, volien pagar-les, i per això en Maizi va fer aquest intent de pista de bàsquet en una cinquena planta. Jo me'n recordo quan ens va convidar a veure-la, a gravar-la en aquesta primera crònica, jo pensava, no ens hem entès amb la qüestió de l'àrab, l'anglès, doncs, perquè anàvem pujant una escala d'un edifici, així una escala plena de runa recargolada, i pensava, aquí una pista de bàsquet no hi serà. I clar, la meva sorpresa, obrir una porta, una cinquena planta, i allà un reguitzell de nenes, doncs que el que aprenien, Carme, no era a jugar a bàsquet, que també, sinó aprenien a ser nenes, perquè no ho havien estat, i incentivades per un xiulet, per una pilota, doncs van començar a saltar, a cridar, a riure, a plorar, a fer la croqueta pel terra, perquè era una emoció que no havien experimentat. I a partir d'aquí, de saber que eren nenes i podien ser-ho, podien somiar amb les dones que es convertirien. A més, el Maizi va ser molt intel·ligent perquè va dir, d'acord, jo us deixaré entrenar, però amb una condició, i és que heu d'estudiar, perquè al final la formació és la clau de tot i construeix futurs. I si hi ha alguna porta de sortida d'aquest camp de refugiats, que són poquetes, si no tens estudis, se tanquen totes. Així que ell va dir, només jugareu a bàsquet si aneu a l'escola i aproveu. De manera que aquestes nenes, moltes d'elles, el que volien ser eren esposes i mares abans de començar a jugar a bàsquet, i després, quan hi parlaves, volien estudiar i sortir, si podien, del camp de persones refugiades, no? Vull dir, la transformació, l'empoderament, l'inspiració era evident.
Bé, entenc que aquest era el seu objectiu, perquè no hi havia res més. Vull dir, era un objectiu natural que es produïa de mares a filles, no? El de pensar que t'havies de casar i que aquesta era la teva vida.
Escolta, sí, de fet, la petita Razan, la filla del Maizi, sí? No vull fer spoiler perquè ja llegireu el llibre, però es troba amb que acaba desafiant el seu pare, perquè el Maizi no té un manual, com dèiem, de feminisme, només aplica el sentit comú amb el qual veu que no pot ser bo que una nena es casi tan petita, però en el que ell entén com una acció feminista cap a la seva filla per protegir-la, per apartar-la de les violències, la Razan, amb només 11 anys, es quadra i li diu, mira, pare, elegant feminisme, a mi no m'imposaràs de forma masclista el que vols per mi, perquè ella, i ara ho reconeix més tard, per ella anar de casa a l'escola i de l'escola a casa i quedar-se entre quatre parets no era res dolent, no li agradava l'esport i el que havia vist al seu entorn era sempre això. Per tant, el que fa el Maizi a través del bàsquet amb aquesta excusa és obrir un món que en molts casos no coneixen, i com que no el coneixen no hi poden aspirar, no? I per tant, el que deies, les treu de la seva normalitat, que no ho és.
Txell, Aquí passa una cosa, tu, aquesta és una de les teves primeres cròniques, tu també vas cobrir alguns moments de la guerra de l'Iraq, vas tenir una vida... que et preguntava abans, amb quants anys passava tot això? Quants anys tenies tu?
Home, no sé, bé, si, ja, no sé si és una pregunta. Era joveneta, però no tant, eh? Jo crec que tenia uns 30 i pico ja. Sí, 30 i pico.
Una persona jove, molt jove.
I depèn com tu miris, sí, encara no. Som joves.
Clar, som que tu miris... O sigui, no, però clar, a veure, la perspectiva de que amb 30 anys t'envien a cobrir l'Orient Mitjà amb els conflictes que hi ha hagut, que no paren, doncs...
Sí, sí, clar. Vaig ser una afortunada, Carme. La veritat
és que... Una afortunada, clar.
O una afortunada i valenta. Construeix la mirada i la persona.
I valenta.
La mirada i la persona. De fet, jo venia llavors de 10 anys de fer periodisme econòmic a Madrid, i va ser un canvi radical, perquè vaig passar de fer ràdio a fer tele també, de fer informació econòmica pura i dura durant tota la crisi financera a fer política més internacional, però ja estava no cansada, però sí que em semblava que el periodista econòmic, doncs, sempre acabava fent el mateix cada any o cada mes, el PIB, l'IPC, l'atur, resultats empresarials, borsa, caixes d'estalvis que queien, aquestes històries, que m'ho vaig passar bé laboralment parlant, però volia un periodisme més de pell, no? Més de... Yeah. De persones. Em venia molt de gust explicar això, el que volem els periodistes, explicar petites, grans històries com aliades que ens ajudin a explicar el món, que ho facin amb mirada femenina i feminista, de gènere, com volia fer-ho jo, i sobretot, en aquest cas, com tu bé deies, també amb un punt de llum, perquè crec que, malauradament, el periodisme encara explica massa els conflictes com si fos un partit de futbol, entre bons, dolents, guanyadors, perdedors, i sempre en negatiu, no? És una regió que expliquem sempre des del drama, i la mateixa gent que hi viu a vegades se'n queixen de ei, nosaltres també tenim vida, també tenim quotidianitat, també tenim valentia, resistència, una dignitat que sembla que els hi robem des d'aquí perquè només n'expliquem les misèries. No? Llavors, Xatila, que a mi, quan hi vaig entrar, vaig pensar és el pitjor lloc del món que he xafat mai, i 6 anys després, estant sobre el terreny, continuava pensant que era molt dur, doncs em va donar una lliçó, perquè jo vaig arribar pensant que tot era foscor, mort i ressons dels genocidis de fa més de 40 anys allà, i em vaig trobar amb una Xatila lluminosa, amb miracles a molts pisos que hi havia en aquell quilòmetre quadrat, i per tant la meva mateixa sorpresa la vaig voler traslladar a través del llibre, no? Era una forma de continuar parlant de Palestina, ara que fa més falta que mai, però clar, també de parlar d'una Xatila diferent a la que a mi m'havien venut tants anys enrere, no?
Escolta'm, tu, de tota manera, tornes. O sigui, tu te'n vas d'allà, acabes la teva corresponsalia i al cap d'uns anys tornes a Xatila amb el propòsit de veure què ha passat amb aquelles nenes.
Sí, perquè aquella història em va quedar gravada, com et dic, al cor, al cap, i va ser protagonista d'unes línies poquetes del primer llibre que comentaves, Dones Valentes, però m'havia... Sí, creia que havia explicat massa cròniques de mort i poques de vida, i aquella em va quedar allà. L'editorial de la versió en català, Ara Llibres, em va proposar fer-ne un conte, me'n recordo, d'aquests il·lustrats bonics, amb dibuixos preciosos. Jo vaig provar, però era tan dura la història que els vaig dir, mira, un conte, o blanquejo molt Xatila, què hi passa amb les nenes, i traeixo també al maig i a totes les aliades que m'han confiat la seva història, o no me'n sortiré i no vull fer això. Vull explicar la història amb la llum, però també la foscor que hi ha, per tant, si em deixeu, faig un llibre, no? I aquí és on em sentia còmoda, i això, em sentia també que necessitava fer un retorn, perquè el periodisme ha de ser transformador, però també retornar a la comunitat que et dona la informació, no? Que et dona la intimitat que els queda moltes vegades, i vaig pensar que fer un llibre que tingués recorregut, i ara amb aquesta aposta de Capitan Swing, també en castellà, doncs crec que forma part d'aquest retorn que els periodistes hem de fer a les comunitats, a les persones que ens cedeixen la seva història desinteressadament, amb l'únic objectiu que almenys ho fem amb respecte, amb amor, i que en fem d'altaveu, no? I això és el que vol fer aliades les niñas de Xatila desafiant les regles del juego, ara amb Capitan Swing, perquè aquestes noies doncs vagin més enllà, si poden, amb la seva història.
No sé si expliquem què és el que et vas trobar quan tu tornes, desvetllem massa el llibre.
En quina part? T'ho dono amb una pista i jo estiro el fil fins allà on pugui sense fer un espòiler.
No, a la part del que tu et trobes i de com, doncs, d'alguna manera acaba la història, no? O, bueno, la història no acaba, perquè, a veure, ara els camps de refugiats palestins, els pocs palestins que queden, perquè això ha sigut un extermini, els pocs palestins que queden, doncs necessiten més ajut que mai, no? I també també les dones, però no només les dones. Les dones i tots els palestins, que sembla com impossible el que estem veient des de fa ja, no sé si més d'un any, i aquí no passa res. Bé, tu digues el que tu vulguis
em va sorprendre molt la transformació que havia aconseguit aquest equip, no? Quan fa més de 10 anys que en Majdi s'inventava, no, aquest intent de pista de bàsquet per empoderar les seves nenes davant les violències estructurals que patien, doncs ell m'explicava això, que com molts pares doncs no permetien a les seves filles en els entrenaments, alguns les amenaçaven, altres d'altres equips que hi ha al camp també de cricket, doncs les tancaven a casa, en alguns casos les pagaven per anar a entrenar, les apallissaven, i per mi era molt potent veure com allò que començava així, amb aquesta duresa, doncs ara podies veure algun dels pares com acompanyava les seves mateixes filles a la pista de bàsquet i als suburbis, no, en aquesta cinquena planta, i com s'emocionaven quan la seva filla feia una cistella i guanyaven, o fins i tot com les acompanyaven a l'aeroport aplaudint i tirant los petons quan aquestes nenes agafaven un avió per anar a jugar a fora de la seva xatila, no? Basket Beat Borders, que és l'organització que les ajuda, que està darrere d'aquest equip per doncs també empènyer-les a viatjar fora, i que el bàsquet sigui també el passaport que no tenen com a refugiades, que els serveixi per visitar doncs l'any passat Catalunya, però aquest estiu aniran a Itàlia, han estat a altres països, doncs clar, per elles és una experiència de primera vegada, en molts casos molt potent, no? Sortir fora, conèixer aquí altres nenes i noies que juguen a bàsquet, i és molt enriquidor per elles, perquè veuen món, però també per les catalanes quan van ser aquí les noies de Xatila, no? Perquè de cop veies com noietes doncs gairebé ploraven en forma de catarsis, perquè s'adonaven que aquelles nenes que tenien al costat palestines, sirianes o libaneses, doncs per fer allò que aquí tenim tan normalitzat com és botar una pilota i entrenar a bàsquet, allà s'hi jugaven la vida a vegades, no? En els extrems, però vull dir que ho passaven molt malament i era un desafiament diari anar a entrenar, mentre aquí doncs gairebé a vegades si els feia mandra ho rebutjaven, no? Vull dir que van ser molt conscients les nenes i noies aquí d'aquells drets. Sí, aquells drets que tenim totalment normalitzats i que pensem que mai ens faran enrere, i a la vista està. Jo sempre ho penso al Líban quan vaig saber que l'avortament està penalitzat en presó i en multes astronòmiques, vaig pensar que allò era un disbarat, i no fa tant Estats Units doncs anava enrere, no, prohibint un dret tan bàsic per la dona com és el d'avortar. Per tant, també la lliçó és que des d'aquí, allà ho han de lluitar, però des d'aquí no hem de donar res per guanyar.
Txell, ha estat un plaer aquesta conversa. El que queda és recomanar a tots aquells que ens escolten que llegeixin el llibre. Que vegin...
Sí, que no és cap un llibre de dones, que molta ràbia. Vull dir que jo el recomano a tothom, perquè des del bàsquet i el poder transformador de l'esport és apassionant, però també ho és des d'explicar una Palestina o una xatila diferent, però també ho és des del poder de les nenes i les noies. Vull dir que hi ha molts angles, i a vegades ens equivoquem doncs posant el calaix de lectura per a dones aquest tipus de llibre. No és així, i la gent que ho llegeixi, que vulgui conèixer aquestes aliades, doncs veurà com surten de la història molt diferents, jo crec, a com hi han entrat.
Felicitats. Ha estat un plaer la conversa, però també un plaer llegir el llibre i descobrir, de fet, el que ja sabem, no?, que és la circumstància dramàtica amb les que viuen aquestes nenes per haver nascut en un determinat lloc del món.
Gràcies, Carme, per ser la nostra aliada avui també.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Aliada sempre, en aquest sentit, eh?
Exacte, ho som, ho hem de ser, no ens queda una altra.
Ho som. Moltes gràcies, una abraçada ben forta.
Un petó.
Adéu. Aquí el nostre programa d'avui. La setmana que ve més. Esperem que estigueu a l'altra banda, com sempre, participant de les propostes que us fem al Tiramilles. Que tingueu molt bona setmana. Adéu.
Tiramillas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900 100 036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Cataluña y Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
En pàrquing ja. Con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir, la nostra casa és la teva llar.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Bronceado uniforme y saludable con Oral Sun Protection de Pharmadors. El innovador complemento solar con vitamina D, betacarotenos y alta dosis de niacinamida.
Desarrollado por dermatólogos. Oral Sun Protection de Pharmadors.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30-60.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.